Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
Els veïns troben morta una noia jove a Sabadell, que a primer cop d'ull sembla que podria haver-se suïcidat llançant-se des del terrat d'un quart pis. Era el 2 de desembre del 2001. Quan arriba la policia, veu que la noia té cremades en diverses parts del cos i que la seva roba està plegada damunt d'una cadira a dalt del terrat. I la roba, a més, fa molta pudor d'alcohol. També troben dos llumins, un de trencat i un de cremat. La noia resulta ser l'Helena Jubany, de 27 anys, nascuda a Mataró, i que feia poc temps que treballava de bibliotecària a Sant Manat. La Policia Nacional, que és qui s'ocupa de la investigació, demana als familiars que facin veure que la seva filla s'ha suïcidat perquè així podran investigar millor.
Nosaltres sí que gairebé de seguida sabem, tant pel forense com per la policia, que no ha sigut un suïcidi, però la policia ens diu que si no desmentim el fet de que sigui un suïcidi, ells podran treballar amb més tranquil·litat i amb més comoditat en la investigació si està corrent el rumor de que ha sigut un suïcidi i no un assassinat o un homicidi.
Enmig del dolor comencen les declaracions dels amics i una amiga de la víctima explica que a l'Helena li havien enviat dos anònims abans que aparegués morta. La primera nota anònima anava acompanyada d'una orxata, beguda que a l'Helena li agradava molt. I la segona nota anava acompanyada d'un suc de préssec. L'Helena se'l va veure i es va quedar adormida com un tronc. L'havien drogat.
Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Qui li va enviar els anònims a l'Helena Jubany? Qui la va drogar? Podrem posar llum a la foscor? Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
El 7 de novembre del 2001, un mes abans de ser assassinada, l'Helena Jubany va començar a pensar qui coi li podia haver enviat aquells anònims. Ara, l'Helena és morta, però una de les seues millors amigues, la Isabel Valls, explica tot el que van parlar amb l'Helena arran dels anònims. El primer anava acompanyat d'una orxata, i qui li podia haver enviat una orxata? Doncs algú que sabia que li agradava aquest tipus de beguda. Segons va explicar la Isabel a la policia, qui primer va venir al cap de l'Helena va ser el Xavi Jiménez, aquell noi que havia conegut a la Unió Excursionista de Sabadell i amb qui uns dies abans havien sortit a sopar. En aquell sopar van ser quatre, l'Helena, la Isabel, el Xavi i el Jaume. L'Helena recordava perfectament que aquell dia ella havia begut orxata. A més, totes dues recordaven que el Xavi anava al darrere de l'Helena, que li agradava, però ella no en volia saber res i el va engegar a passeig. Podria ser que el Xavi, en una tàctica per insistir, hagués enviat el primer anònim a l'Helena amb una orxata? Recordem què deia el primer anònim.
Helena, sorpresa! Passàvem per aquí i hem dit, a veure l'Helena què s'explica? Som... Et farem un truc. A menjar-s'ho tot.
La Isabel explicava això de l'orxata a la policia el dia 4 de desembre al matí, dos dies després que trobessin morta l'Helena. Tenim, doncs, un primer sospitós? Continuem amb la declaració de la Isabel Valls, la millor amiga de l'Helena Jubany. A veure si hi ha més sorpreses a part dels dos anònims i un primer sospitós. La policia va insistir molt a la Isabel perquè expliqués si l'Helena havia tingut problemes amorosos i discussions fortes amb algú. I així van saber que l'Helena havia tingut un noviet a Mataró, que es deia Dani, amb qui ho havien deixat, però això ja era de l'any anterior. I que el juliol d'aquell any 2001, l'Helena havia tingut una discussió fortíssima amb una tal Anna Echaguibel, de la Unió Excursionista. Aquesta Anna, segons l'explicació de la Isabel, era exageradament insistent i l'havia arribat a trucar 15 vegades en un dia a l'Helena. Es veu que s'havien discutit per discrepàncies en l'organització d'una excursió, fins que l'Helena va tallar les converses amb l'Anna Echaguibel. De les declaracions, la policia va tenir una sorpresa quan va saber que l'Helena tenia una relació íntima amb un home casat. Tothom parlava de l'Helena com una noia dolça, entusiasmada amb els contes i la seva feina a la biblioteca, entusiasmada també amb la natura, i d'entrada va sorprendre que tingués una relació d'amagat amb un home casat, bastant més gran que ella, un veneçolà de nom Rubén, a qui havia conegut a la Marató de Contes de les Festes de la Mercè de Barcelona. En paraules de l'amiga, la relació era molt passional entre tots dos. L'Helena havia explicat a la Isabel que allò del Rubén era passatger, perquè ella volia tenir marit i fills i assumia que no seria amb el Rubén, però que en aquells moments la relació era bonica, intensa i ja li anava bé. Però l'Helena tenia al mateix temps una relació amb un altre noi de Cerdanyola, un altre Xavi, i ni el Xavi ni el Rubén sabien res de l'existència de l'altre. Tenim dos sospitosos més, l'Anna Echaguibel i el Rubén? La Isabel acabava la seva primera declaració dient que ignorava què podia haver passat amb la seva gran amiga Helena, perquè li costava molt de creure que s'hagués suïcidat, perquè es trobava en una situació personal molt bona i ella la veia molt contenta. Sí, també va dir que sabia que l'Helena havia anat al psicòleg feia 6 mesos, però com a teràpia per a coneixement propi, i que aquella teràpia ja havia acabat. Repassem i focalitzem abans de saber coses noves. Ens fa el resum la Lídia Orriols. Bona nit, Lídia.
Bona nit, Carles. El 2 de desembre del 2001 al matí troben morta l'Helena Jubany. L'han llançat des de la terrassa del quart pis del número 48 del carrer Calvet d'Estrella de Sabadell. La policia sap que és un assassinat, però fa veure que es creu que és un suïcidi i demana la complicitat de la família, que amb molt de dolor guarda el secret. Les primeres investigacions porten a saber que l'Helena ja va faltar a la feina el divendres dia 30 a la tarda. També se sap que li havien enviat dos anònims, un el 17 de setembre i un altre el 10 d'octubre. El primer amb una orxata, el segon amb un suc de pressa que contenia una substància psicotròpica d'efectes sedants. També hem sabut que l'Helena s'ho va veure perquè els anònims eren simpàtics i li parlaven de les excursions de la Unió Excursionista de Sabadell, on ella estava fent nous amics. Recordem, doncs, què deia el segon anònim.
Helena, abans que cap altra cosa, esperem que et prenguis això amb el mateix sentit de l'humor que nosaltres. A la tercera et destaparem el misteri. És força segur que et facis un bon tip de riure. Ens agradaria molt tornar a coincidir en una excursió de l'U.S. Ja en parlarem. Ara anem a veure si trobem un lloc bueno, bonito i barato a Sabadell per perfeccionar l'anglès. Ah, bon profit. No ens facis un lleig, eh? A la tercera ja ens convidaràs tu. No ho posem en dubte. Petons.
Finalment, una altra dada rellevant és que el cotxe de l'Helena va aparèixer aparcat a prop del lloc on la van trobar morta, al número 48 del carrer Calvet Estrella, i que en aquest edifici, concretament al tercer segona, hi viu la Montse Careta, una noia que coneix a l'Helena perquè van juntes a la secció Natura de la UES.
La policia, doncs, cita a declarar la Montserrat Careta, que hi acudeix voluntàriament. Ara sabrem què diu. Abans, però, tinguem en compte dues coses. D'una banda, que públicament tothom ha rebut la notícia que es tracta d'un suïcidi i se n'ha fet molt poc ressò a la premsa. És a dir, no hi ha allò que ara en diem alarma social. I una altra cosa, arriben els primers resultats de l'autòpsia i són significatius. S'ha demanat a l'Institut Nacional de Toxicologia que miri la sang, l'orina i el contingut gàstric i es faci una
investigación general de drogas de abuso y psicofármacos y que se haga un análisis de alcohol etílico en sangre.
El resultat és el següent.
En la sangre analizada se detecta la presencia de lormetazepam, alprazolam, midazolam, etanol y cafeína. En el contenido gástrico analizado se detecta únicamente cafeína.
Els metges forenses que van firmar l'autòpsia també van escriure això al seu informe.
En sangre aparecen, junto a cantidades mínimas de alcohol y cafeína, una combinación de benzodiazepinas que se corresponde con tres preparados comerciales diferentes.
Atenció, estem sentint de nou la paraula benzodiazepina, que és el que hi havia al suc de prèssic del segon anònim, i ara es diu que aquests psicotròpics es poden trobar en tres medicaments diferents. L'informe dels forenses analitza les quantitats trobades en la sang i l'orina de l'Helena i les seves conclusions són rotundes.
Se trata de una dosis en el momento de la muerte del orden como mínimo 13 veces superior a la dosis terapéutica y posiblemente hasta 35 veces dicha dosis. A esto se suma que la presencia de esta sustancia también en la orina implica necesariamente que ya se estaba eliminando, por lo que la dosis a la que llegó antes del momento de la muerte tuvo que ser superior.
I per acabar de ser concloents, els forenses afirmen sense cap mena de dubte el següent.
La existencia de esta dosis en el momento de la muerte implica que la fallecida debía estar en un estado de sueño o coma, por lo que es imposible que realizase el desplazamiento por su pie hasta la terraza, que se determinó como origen de la precipitación, y realizase el salto.
I encara un altre detall.
Bueno, de fet, el cos...
Iago García, estudiant de periodisme que ha investigat el cas.
Va caure tan a prop de la façana que va colpejar contra la roba estesa d'algun veí i va caure tan a prop de la façana que ha estat impossible que ella saltés. O sigui, això va ser el que va fer que la policia des del principi descartés el suïcidi. Si l'Helena hagués saltat, la paràbola que hagués fet el cos seria molt més allunyada de la façana. En canvi, va caure a pes mort, que de fet tocant la façana.
El Iago i una companya, l'Anna Prats, van fer un treball de final de carrera centrat en el cas de l'Helena Jubany i han dedicat moltes hores a investigar-lo. Anirem parlant amb ells perquè ens ajudin a entendre coses, perquè ja us dic que aquests nois han fet una molt bona feina. Queda clar, doncs, per si algú tenia algun dubte, que l'Helena Jubany no només no es va suïcidar, sinó que algú la va pujar a aquell terrat i la va llançar de dalt a baix. Va passar abans pel pis de la Montsa Careta?
Llançar-la va caure des d'allà. O sigui, la podrien haver portat a qualsevol altre lloc i pujar-la o per l'edifici de la Montse o per l'edifici del costat. Perquè tampoc no es pot situar l'Helena a l'edifici de la Montse, tampoc. O sigui, l'únic que sabem és que l'Helena va estar a la terrassa de l'edifici de la Montse i que la llencen des d'allà. És l'únic. Si va estar a l'edifici al pis de la Montse o un altre pis d'aquell edifici, no ho sabem. Potser la van portar en un cotxe, la van pujar en aquell moment i no se passa per cap pis.
Aquesta qüestió que avança el Iago l'anirem analitzant una miqueta més endavant a partir de les declaracions i de les proves que es troben als llocs que s'escorcollen. Tots els informes que hem llegit fins a arribar aquí parlen que en la mort de l'Helena hi van intervenir una o molt probablement diverses persones. Els forenses han establert que la causa de la mort és l'impacte contra el terra. Per tant, l'Helena era viva quan la van llançar des del terrat. Un detall, m'agradaria cridar-vos l'atenció en el fet que els medicaments que l'han adormit el diumenge dia 2, quan cau del terrat, ja han passat a l'orina. Per tant, deu fer hores o potser dies que se'ls ha pres o els hi han fet prendre. Mirem quan se li perd la pista a l'Helena.
Fins ara sabem que el dijous dia 29 a la tarda va anar a explicar comptes al centre cívic del carrer Sol i Padrís. L'endemà, dia 30, divendres, ja no va anar a treballar. Havia d'entrar a la biblioteca de Sentmenat a les 3 de la tarda, però ja no s'hi va presentar i quan la trucaven ja no agafava el telèfon. Dissabte tenia un dinar amb el seu pare a Mataró i no s'hi va presentar. I també el dissabte, a les 6 de la tarda, havia quedat amb la Isabel Valls i tampoc s'hi va presentar. A 4:45 de la matinada, el senyor Morales va sentir un cop molt fort que podria ser el cos de l'Helena caient del terrat. I el diumenge, dia 2, a les 9 del matí, la van trobar morta.
Més endavant recordarem els horaris i serà important veure on era cadascun dels sospitosos en relació amb aquests horaris. Ara hem de saber què van declarar els amics de la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell. Els amics i les altres persones relacionades amb l'Helena, esclar. La policia va començar primer per la família i van fer-se la idea d'una Helena Jubany molt bona persona, complidora i sense parts fosques ni hobbies estranys. La primera del grup d'excursionistes que va declarar va ser la Montserrat Careta, que de vegades li direm Munsa, que és com la coneixien els amics i familiars. La Munsa Careta és la noia que vivia al bloc de pisos on van assassinar l'Helena. Com sempre dic, si alguns m'heu escoltat altres vegades, no correu a treure conclusions, d'acord? Escoltem, doncs, sense precipitar-nos, què va dir la Montserrat Careta a la policia en un moment en què encara tothom pensava que l'Helena s'havia suïcidat. Tothom, menys els assassins, és clar.
La Montsa va declarar el dia 12, 10 dies després que trobessin morta l'Helena. Va dir que la coneixia des de feia un any, quan l'Helena havia entrat a la secció Natura de la UES, on ella ja era sòcia. Remarca que entre elles no hi havia una especial amistat i que es trobaven a les reunions dels dimecres i en algunes excursions. La Montsa Careta diu que l'última vegada que va saber res de l'Helena va ser el dijous dia 29 a les 7 de la tarda. La declaració de la Montsa va anar així.
La llamé a la biblioteca de Sant Manat porque el día antes Helena me había dejado un mensaje en el contestador pidiéndome que la llamase a la biblioteca. Y me dejó el teléfono de la biblioteca.
Ja sabeu que els detalls són importants. La primera vegada que la Montsa Careta va declarar a la policia diu que l'Helena va trucar a casa de la Montsa el dimecres dia 28 i la Montsa Careta li torna la trucada el 29.
Oi que vius a prop de Sol i Pedrés?
Sí, visc al carrer Calvet Estrella, molt a prop.
És que aquest vespre faig una sessió de contacontes al centre cívic que hi ha al carrer Sol i Pedrés, per si vols venir. T'agradarà.
Em sap greu, és que avui he quedat amb el Santi.
Així doncs, segons la Montsa Careta, ella i l'Helena no van quedar. No es van veure. La Careta, a més, va insistir als policies que l'Helena Jubany no havia estat mai a casa seva. Més coses que va declarar la primera vegada la Montsa Careta. Atenció, que això que ve ara serà fonamental en el futur.
La Montsa Careta va dir que el divendres, dia 30, havia anat a treballar, com sempre, al Col·legi La Roureda de Sabadell, fent l'horari de 9 a 1 i de 3 a 5 de la tarda. Però mentre fa la declaració, diu recordar que un d'aquells divendres havia faltat a la feina a la tarda perquè es trobava malament, però que no recordava si havia sigut el dia 30 o el 23.
Aquí és important que penseu quants de vosaltres recordeu perfectament què vau fer fa 10 dies. Recordeu bé si vau faltar la feina perquè us trobàveu malament? Però si bé la Montsa no recordava amb exactitud si el divendres dia 30 havia anat a treballar o no, va dir que sí que recordava bé una altra cosa.
Va dir que recordava que havia anat a veure un partit de futbol amb el seu nòvio a la Nova Creu Alta. La Montsa diu que van quedar amb el Santi a les 7 i que després, al sortir, com que era tard, es va quedar a dormir a casa del Santi, que viu amb els seus pares, perquè l'endemà marxaven molt aviat perquè anaven d'excursió. L'endemà dissabte, dia 1, amb la gent de la secció Natura, van anar d'excursió a Artés, a visitar vinyes.
Ja heu vist que ara ens entra un nou personatge, el Santi. El Santi La Iglesia, que ja va sortir a la llista d'amistats de l'Helena Jubany que formaven part de la secció Natura. No us perdeu detall de tot el que envolti el Santi i la Montsa, perquè serà molt important en aquesta història. La Montsa, aquell any 2001, tenia 34 anys. El Santi La Iglesia, la seva parella, en tenia 31 i ja era un flamant advocat sabadellenc. Repassem els detalls d'aquella primera declaració de la Montsa. Va parlar amb l'Helena el dia 29, poca estona abans que l'Helena anés al costat de casa seva a fer un taller de contacontes. La Montsa havia quedat amb el Santi, però no sabem on. La Muntsa no recorda si el dia 30 a la tarda va anar a treballar, però sí que recorda que va anar a un partit de futbol del Sabadell i diu que va anar a dormir a casa del Santi perquè l'endemà anaven d'excursió. Més coses.
La Muntsa Careta també diu que no sap si l'Helena coneixia algú del seu bloc, que no la va veure en tot el cap de setmana i que el diumenge, dia 2, va veure que hi havia un cos a la seva finca perquè la va despertar la policia per veure si era ella la víctima, perquè ja havien parlat amb tots els veïns i només faltava ella.
D'això se'n podria dir tenir el son fort. Fixeu-vos-hi, la Muntsa vivia el tercer segona i no ha sentit res, ni de matinada ni durant el matí. Mentre que el seu veí, el senyor Morales, que viu al tercer primera, és qui va sentir el cop i que al matí va avisar la policia. Un últim detall important de la declaració de la Muntsa Careta.
Diu que no va saber que la morta era l'Helena Jovany fins al dia 10 a les 8 del vespre, que la va trucar el president de la secció Natura, el senyor Francesc Macià.
Voleu saber una cosa molt curiosa? La Muntsa Careta, de 34 anys i que treballa de mestra, no va anar sola a declarar. I va anar acompanyada del seu nòvio, el Santi La Iglesia, a qui ningú havia citat. I com que ja era a comissaria, es va oferir a declarar. Destacarem només els punts que després seran clau i us explicarem per què.
El Santi diu que el divendres dia 30 va treballar al despatx d'advocats fins a les 7 del vespre i que després van preparar uns entrepans amb la Muntsa.
La Muntsa no ha dit res de preparar entrepans.
El Santi no recorda si els van preparar a casa seva o a casa de la Muntsa. També diu que van sopar junts, però tampoc recorda si va ser a casa de l'un o de l'altre. Finalment es decanta per dir que devia ser a casa de la Muntsa.
És a dir, al número 48 del carrer Calvet d'Estrella.
I el Santi diu que va marxar a dormir a casa seva.
Fixeu-vos-hi, la Muntsa Careta ha dit a la policia just fa una hora, perquè primer ha declarat la Careta, i després ho fa el seu nòvio. Doncs la Muntsa ha dit que van dormir tots dos a casa del Santi. Per ser més exactes, a casa dels pares del Santi. I just una hora després, el Santi diu que deurien sopar a casa de la Muntsa i que després ell va marxar a dormir a casa seua. Qui diu la veritat?
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
Estàvem escoltant els testimonis de la Muntsa Careta i del Santi La Iglesia, una noia de 34 anys, mestra, i un noi de 31, advocat, que són parella, que coneixien la víctima des de feia un any perquè tots formaven part de la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell. Després analitzarem amb el nostre antropòleg de capçalera, l'Adrià Pujol, el paper dels grups en la identitat i el comportament de les persones. Ara, però, recentrem-nos en les contradiccions que acabem de detectar en les declaracions de la parella. Primer, una cosa. Ens hem de fixar molt bé en la tarda i la nit del divendres dia 30, perquè és quan podria haver desaparegut l'Helena i quan la podrien haver drogat. El dia 30 és el nostre dia, d'acord? Doncs bé.
La Muntsa diu que ella no recorda si va anar a treballar.
El Santi diu que ell era al despatx fent d'advocat.
La Muntsa diu que a les 7 el Santi la va recollir i van anar a l'estadi de la Nova Creu Alta.
El Santi diu que va sortir de la feina a les 7 i van anar a fer entrepans amb la Muntsa, però no recorda si a casa de l'un o de l'altre.
La Muntsa no diu res dels entrepans ni del sopar. Diu que després del futbol van anar a dormir a casa del Santi.
El Santi diu que van sopar a casa de la Muntsa i que després cadascú va dormir a casa seua. Arribats a aquest punt, voldria destacar una cosa que ens va dir un testimoni en el capítol anterior. La Isabel Valls, que era una de les millors amigues de l'Helena Jovany, va declarar això a la policia, recordem-ho.
Muntsa Careta i Santi La Iglesia conviven en el domicilio de aquella hace unos meses.
Hi ha algun detall que reforçaria aquesta afirmació.
El pis és legalment de la Muntsa, però hi ha moltes proves que demostren que el Santi vivia allà també. Si no era la seva... No era el seu domicili habitual, però també vivia a casa dels seus pares, però tenia les claus i anava molt. Inclús s'havien comprat que la germana de la Montse guarda unes factures de la compra d'un llit de matrimoni i un corbater que havien comprat junts.
La policia, el fiscal, no ens oblidem mai dels fiscals, que són molt importants, i el jutge instructor tenien aquestes contradiccions entre la Muntsa i el Santi el dia 12 de desembre, 10 dies exactes després de l'assassinat. Pot ser que no siguin importants, pot ser, però ja ho veurem. De moment, recordem-les. Un parell de detalls més. El diumenge que van trobar morta l'Helena, quan encara no se sabia qui era, la Muntsa va trucar al Santi per explicar-li que la policia volia fer-li preguntes i el Santi, que és advocat, recordem-ho, no va anar corrents a casa de la nòvia. No, va continuar fent les seues coses. La Muntsa diu que es va assabentar que la morta era l'Helena el dia 10, 8 dies després. I el Santi diu a la policia que se n'acaba d'assabentar de qui és l'Helena en aquell moment mateix, quan el dia 12 acudeix a la comissaria a declarar. I jo em pregunto, si feien excursions junts, si cada dimecres tenien reunió de la secció Natura, si el dilluns dia 3 ja es va saber que la morta era l'Helena i que llavors es deia que s'havia suïcidat, la Muntsa i el Santi no se n'assabenten fins al dia 10 o fins al dia 12, és a dir, molts dies més tard, i la Muntsa, si ho va saber el 10, no li diu al Santi de seguida? S'espera 2 dies a dir-li? Bueno, no jutgem. Nosaltres en aquest programa intentarem no jutjar. Només relatarem el que consta als documents o diuen els testimonis. Ja ho jutjareu vosaltres. Oi que hem dit que la policia va citar a declarar la Muntsa Caret el dia 12 i que hi va anar acompanyada del Santi, el seu nòvio, i que es va oferir voluntàriament a declarar? I oi que us hem explicat unes quantes contradiccions i dubtes? Doncs l'endemà mateix, el dia 13, el Santi i la Iglesia, aquesta vegada sol, torna a la policia i diu que vol rectificar la seva declaració. El Santi diu ara que ha recordat que la tarda del 30 de novembre cap a les 7 va ser la Muntsa qui va anar al seu despatx, que van engegar la tele i que van veure que jugava el Sabadell i el Calahorra, que les entrades eren barates i van decidir anar al partit. Després van sopar a casa de la Muntsa i que, finalment, van anar a dormir tots dos a casa del Santi. Del que van fer l'endemà, dia 1, no hi ha dubtes. Molt aviat al matí marxen tots dos d'excursió amb uns altres amics de la secció Natura. En el nostre relat no hi donarem massa voltes al que va passar el dia 1 perquè hi ha molts testimonis que parlen justament d'aquesta excursió. Però voleu una altra petita sorpresa? Recordem que hem dit fa un moment de quan van saber el Santi i la Muntsa que la morta era l'Helena Jubany.
Que hi ha una dona morta ho saben des del mateix diumenge dia 2 perquè és la mateixa policia qui desperta la Muntsa. Però en aquell moment ningú en sap la identitat. La víctima és identificada el dia 3 de desembre i la notícia s'estén de pressa a Mataró i Sentmenat. La Muntsa Careta declara davant la policia el dia 12 i diu que va saber que era l'Helena el dia 10 perquè li va trucar el president de la secció Natura, Francesc Macià. I el Santi declara que sap que és l'Helena des del mateix dia 12 que declara a la comissaria de Sabadell.
I ara ve la sorpresa. Bé, jo en dic sorpresa, però potser només és una qüestió de memòria. Ja ho anirem veient. Resulta que el dia 12 de desembre, després que haguessin declarat primer la Muntsa i després el Santi, va declarar un altre membre de la secció Natura, en Jordi Lara. I què diu en Jordi Lara?
Doncs diu que la reunió del dimecres dia 5 es van assabentar de la mort de l'Helena Jubany i que en aquella reunió hi eren la Muntsa i el Santi i que la Muntsa es va posar a plorar i tot.
Au, embolica que fa fort. Voleu que emboliquem encara una miqueta més? Hem dit que la tarda clau és la tarda del 30 de novembre, oi? Sabeu qui van estar sols i junts tota la tarda del divendres dia 30? El Jaume Santlleí i el Xavi Jiménez. Qui són? Doncs per a aquells que no se'n recordin, el Jaume i el Xavi també són membres de la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell i són els dos nois que van sortir a sopar amb l'Helena i la Isabel el dia que l'Helena va beure horchata. De què us sona l'horchata? Efectivament, el primer anònim que va rebre l'Helena i de qui sospitaven l'Helena? Exacte, del Xavi. Què van fer tota la tarda del divendres 30 el Xavi i el Jaume? Ells diuen que van preparar els papers i van organitzar els cotxes per anar d'excursió a Artés l'endemà, dia 1. Però no s'acaben de posar d'acord.
Ens hem trobat amb...
Joan Jubany, germà de l'Helena.
Hem fet sorprenents com que, no, dos dels sospitosos que en les seves primeres declaracions inicials davant de la policia, on expliquen què estaven fent cadascú d'ells el divendres a la tarda, que és quan, el divendres, que és quan l'Helena desapareix, es contradiuen, i el jutge, en lloc de dir interroguem-los per separat i veiem quines són aquestes contradiccions i qui és que ens està enganyant, i doncs el que fa és que jo aquí va ser on vaig descobrir la paraula careo, fa un careo, els fa portar al seu despatx, els asseu els dos un al costat de l'altre i els diu: senyors, poseu-vos d'acord i doneu-me una versió que no sigui contradictòria i que jo em pugui creure. I això ho trobo surrealista. Si en un cas de... en un crim, en un cas d'assassinat, dos dels sospitosos es contradiuen sobre on eren i amb qui eren el dia de la desaparició de l'Helena, i en lloc d'estirar el fil, el que fa el senyor jutge és fer-los seure davant seu i demanar-los que es posin d'acord i que li donguin una única versió que no es contradigui. Ho trobo surrealista.
Sigui com sigui, tots els que coneixien poc o molt l'Helena Jubany en aquelles declaracions a la policia parlen bé d'ella i tots s'estranyen molt del suïcidi. La majoria recorda també la discussió entre l'Helena Jubany i l'Anna Etxeguibel. Haurem d'escoltar, doncs, què va declarar l'Anna. Però això ens ho guardarem pel capítol que ve, perquè ara hauríem de recuperar l'àmbit de la policia científica. Mentre la policia volia fer creure que l'Helena s'havia suïcidat i la família a Mataró vivia la mentida amb dolor i silenci, arribaven més detalls de l'autòpsia. Un segon informe forense, més detallat que el primer, diu això:
se observan quemaduras en ambas piernas, cuero cabelludo y cara, y otras más profundas que dibujan la forma de las bragas y el sujetador, así como el pulgar de la mano derecha. En ambas piernas, por encima de los talones, se observan en la piel marcas producidas por presión, propias de algún tipo de ligaduras.
Propias de algún tipo de ligaduras. Ui, ui, ui. L'informe forense també diu que li han rapat part del cabell, li han arrencat flocs de cabells i li han fet cremades. Aquí podem aprofitar per recordar que al terrat hi van trobar dos llumins, un de cremat i un de trencat, sense cremar. Al terrat també hi havia restes cremades, que ara sabrem que eren restes tèxtils, és a dir, segurament de les calces i els sostenidors. Una cosa que no queda gaire ben definida al sumari i que no es va aclarint fins més endavant és a què coi es deuen les cremades. Sembla que cap dels especialistes, forenses o de la científica, s'atreveixen a dir què coi ha passat. Recordeu que la roba que van trobar feia molta pudor d'alcohol? Doncs amb les analítiques han descobert que era algun tipus de colònia. I la versió més sòlida podria ser que l'assassí o assassins van mullar la roba de l'Helena amb colònia, però després la van acabar despullant. I sí que sembla que van mullar les calces i els sostenidors amb aquesta colònia com per utilitzar una mena d'accelerant perquè cremés més ràpid, i llavors hi van calar foc. Per això sembla que tenia marques de cremades que dibuixaven l'entorn de la roba interior. Però per què aquestes cremades? Què buscava l'assassí? Destruir proves? Era un joc? Era un ritual? De moment no sabem res. Una cosa ben estranya que descol·loca molt els investigadors perquè els desconcerta. No saben d'on venen ni on van amb això. A més, la víctima tenia la punta del polze cremada i algunes cremades al cap, sense especificar-se amb quin objecte o de quina manera s'havien fet aquelles marques. Hi ha, però, una tesi.
Tenia cremades als dits que l'autòpsia diuen que podrien ser descàrregues elèctriques, petites descàrregues. Després tenia cremades fetes amb llumins i amb un accelerant a la zona de la roba interior i el cabell. I després tenia alguna raspada al costat com si l'haguessin arrastrat.
Això de les raspades al costat tampoc queda clar del tot, perquè hi ha diverses opinions dintre dels informes. En tot cas, podrien deure's o bé a que l'havien arrossegat per portar-la fins al terrat, o bé a que se les havia fet mentre queia de dalt de tot, colpejant-se amb les baranes dels pisos que va trobar en la seva caiguda. Tot molt i molt estrany, sobretot si tenim en compte que es tractava d'una noia de 27 anys, d'una família normal i corrent, que es movia en ambients normals i corrents com la Biblioteca de Sentmenat i la Unió Excursionista de Sabadell, i que els sospitosos que tenim fins ara són gent dels mateixos ambients. Què passava el 2001 a la secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell? You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Hem dit que parlaríem amb l'antropòleg Adrià Pujol de la importància dels grups en la nostra societat. Doncs escoltem-lo.
El grup decideix qui som, ens agradi o no ens agradi. El grup, el grup en el qual et mous, vius, neixes, creixes, treballes, et cases, tens relacions, és qui decideix què seràs i com seràs. Això és molt curiós, però la paràbola és la següent. És el públic que decideix si l'actor ho ha fet bé o no. Per tant, el teu èxit laboral, social, de parella o fracàs vindrà predeterminat pel grup que t'envolta. És el grup que decidirà. Tot això són mecanismes inconscients que no estan escrits i que funcionen en segon pla, com els programes d'ordinador. Hi ha una cosa que funciona en segon pla. Tu veus la pantalla, però al darrere hi ha milions d'operacions, en aquest cas socials.
Hi ha espais o grups que puguin ser més intensos, com per exemple un centre excursionista?
Oh, i tant que sí. Hi ha grups, quan més petit i més clares siguin les bases del grup, el reglament, un centre excursionista, una secta, un club, més pressió hi ha sobre l'individu i més es nota i més es decideix què serà aquella persona i com serà. Una cosa és la societat, que és el gran grup, i això es va dividint en subgrups, la família, els companys de feina, l'equip de futbol. Quan més petit i més reglat, més pressió.
Com podem entendre tot això? Com ho hem de llegir? Perquè al final ens ensenyen a llegir la vida a l'escola, els pares, aquest grup, però són indicacions, maneres de llegir condicionades.
Totalment. No n'hi ha una altra. O sigui, la llibertat no existeix. No és que jo sóc lliure, jo penso per mi mateix. No, escolti, vostè pensa a partir d'uns codis que ha après, li han inculcat, dins d'un grup, i al marge i enllà d'aquests codis no hi ha res. I si vostè se sent lliure, serà perquè els codis del seu grup li permeten sentir-se així. I tot això, que és molt fred, molt diguem-ne informàtic, gairebé Matrix, és el que som. Això és la cultura. La resta són glàndules. La resta és el mamífer aquell que deu estar amagat en algun lloc, que de tant en tant crida per sortir. Ara, només pot sortir condicionat. L'instint de matar, que ha quedat en el llenguatge, bàsicament, et trencaré la cara, t'arrencaré el cap, etc., es vehicula culturalment, l'instint de matar. I, per sort, en la majoria dels casos, es queda en això, en un instint. En algun cas, se'n va de mare, llavors matem. O ens automutilem. És igual, és el mateix, és una violència. Tota violència sobre el cos d'un altre o sobre el cos d'un mateix és una violència contra el grup, contra l'espècie sencera. Som uns pesats, els humans, molt pesats amb això. Això un lleó no s'ho planteja, no? O una ameba no s'ho planteja, això. A nosaltres ens ha tocat plantejar-nos-ho cada vegada.
A mi em sembla que resulta més atractiu un dolent per la nostra societat. És més, a les pel·lícules cobren més els dolents que els protagonistes, moltes vegades, i això no ho sabem. I una bona novel·la, una bona història, és més bona en quan més dolent i més ben dibuixat està el dolent d'aquell... Com és això?
En bona part perquè el dolent Expressa molt millor la complexitat que el bo. El bo és un frau. El bo és una... és un personatge que en el fons és una recomanació perquè res no s'espatlli. Sigui bo, sigueu bons, perquè res no trontolli, perquè tot vagi bé. El dolent, en canvi, és, molt, és com una mostra viva de la sinceritat, del que realment batega a dins de cada persona, que és la violència, domesticada. Però és la violència. Llavors, un dolent que, tot i ser dolent, és capaç d'anguilejar, de nedar enmig de la societat, és superatractiu. Expressa la complexitat, expressa què som, i fins i tot aquests dolents de pel·lícula, els més ben aconseguits, si ens hi fixem, tenen un punt molt, molt interessant, una funció, que és la del mirall. És a dir, mireu què podem ser, ja ho sóc jo per vosaltres. No us preocupeu, vosaltres podeu seguir sent bons perquè jo sóc dolent. És una funció que han fet l'home del sac, el papus, les bruixes, els assassins, els criminals, els delinqüents...
Però, per exemple, una altra cosa que em passa pel cap. Un assassí,
sí,
algú que hagi matat a l'Helena Jubany, per exemple, ho pot portar amagat tota la vida? 20 anys?
Bona pregunta. Aquí és difícil no pensar en un mateix què faria, però... sí, hi ha mecanismes per portar-ho amagat. Hi ha mecanismes. El que passa és que jo poso la mà al foc, que ho ha explicat amb metàfores o amb paràboles. I així el seu mecanisme mental s'ha quedat una mica més tranquil. És a dir, ha descomprimit per alguna banda. I ho deu haver explicat d'una altra manera o jugant a videojocs. És igual. Però ho ha d'haver hagut de treure. El missatge ocult no es pot mantenir gaire temps. Però no en el cas d'un assassí, en el cas d'un infidel, en el cas del que sigui. Qui no recorda el dia que en el seu germà petit li va robar els cromos? Aquest petit crim d'infància iniciàtic d'obrir el calaix del teu germà i robar-li no sé què. O treure diners del moneder de la mare. Es pot portar gaire temps això a dins? Sí, però tard o d'hora... a veure, és burxa, oi que burxa? Oi que és una cosa que la tens a dins, aquella espina? I tard o d'hora, una nit de borratxera, ho expliques a algun amic. En el cas d'un assassinat és més greu, però estructuralment és el mateix, que robar cromos.
I el sentiment de culpa, com l'administrem?
És un gran invent, el sentiment de culpa. Com l'administrem? Només cal... Fixa't, et posaré un exemple. Gent que fa mal a la família. Fills que maltracten els pares i els germans. Aquesta gent després se sol aliar amb maltractats d'una altra família i llavors els ajuda. I tenen una sensació psicològica d'equilibrar la balança. Així s'administra la culpa, en bona part. Fas el mal, on sigui, en l'àmbit que sigui, i després fas el bé en un àmbit idèntic i sembla que t'equilibris. És una manera d'administrar la culpa bastant curiosa, humana.
Anava a dir que curiosos som els humans, eh?
Som el millor invent de la història. Som el millor que s'ha inventat mai. Aquest equilibri, aquest equilibrar la culpa amb una bona acció, abans era doncs donant una moneda al pobre, per no sentir-te culpable per ser ric, etc. És a dir, sempre és un mecanisme, un binomi de balança, d'equilibri, de compenso allò que he fet malament amb alguna cosa bona. Ara, tot això són categories tan volàtils i tan absurdes. La gent ens muntem unes pel·lícules per estar bé que no tenen preu. Doncs són interessantíssimes.
I en un cas com aquest de l'Helena Jubany, en el que aquest assassí, que és molt probable que encara estigui caminant tranquil·lament per Sabadell, no ha dit res o no se sap que hagi dit res, perquè tu parlaves de que d'alguna manera o altra potser ho ha expressat, si algú sospita d'ell, com pot viure al seu costat?
De totes les coses que hem dit, aquesta em sembla que és la més, o una de les més difícils de contestar. A veure, jo puc saber que el meu veí és un maltractador, per exemple. Jo puc tenir violència de gènere sota de casa i callar i mirar cap a un altre cantó. És que tenim uns valors de solidaritat, de denúncia, de dir què està bé i què està malament, que són això, són valors, i prou. A l'hora de posar-los en pràctica, som humans i fins i tot animals i girem la cara cap a un altre costat. Si algú coneix o sospita que coneix aquest assassí, aquesta assassina, en el 99% dels casos es quedarà amb això. Jo ho sospito, però callo, jo no vull problemes. Em sembla, vaja, és no voler problemes. I si aquest tio, tia, encara camina per Sabadell, vés a saber, potser gràcies a aquest programa, si el sent, i si ens sent, li agafa una mena de revulsiu o de xuleria, fins i tot no dominable, i salta a l'espurna. No seria el primer cop que passa, no? Gràcies a algun programa de ràdio, de televisió, que l'assassí, l'assassina salta d'alguna manera perquè fins i tot se sent deixat de banda i necessita dir, finalment troba el lloc on dir, vaig ser jo. Tant de bo.
I tu creus que ho faria més des de la reivindicació d'un acte de perfecció? Ho he fet tan bé que no us n'heu enterat? O seria un acte diferent? Podem analitzar-ho més tard, però...
El cinema, sobretot nord-americà, que són els amos d'aquest tipus de cinema, ens ha acostumat a figures molt dolentes, assassins, psicòpates, que no deixen de ser artistes. I l'artista, el pal de paller de l'artista és la vanitat. Si aquest senyor o senyora creu que ho va fer molt bé, vol dir que se sent una mena d'artista del mal. I si se sent una mena d'artista del mal, tard o d'hora la vanitat l'obligarà a dir vaig ser jo i us he aixecat la camisa a tots durant 20 anys. Però això només passa al cinema nord-americà.
Estic d'acord.
Clar. Però és bonic pensar-ho que podria anar així.
Ja, però si és algú que coneix les lleis, per exemple, sap que d'aquí un any i mig això prescriu i llavors ho podria dir sense el perill d'anar a la presó.
Sí, no seria el primer... diguem-ho entre moltes cometes agafat pels cabells, però no seria el primer psicòpata que un cop ha prescrit fins i tot es fa famós a costa de...
Explicant-ho. Algú que ha comès un crim com aquest de l'Helena Jubany, amb aquesta premeditació que es veu que hi ha, amb aquesta falta d'empatia cap a la víctima perquè l'acaben destrossant, ho pot tornar a fer? O això és una cosa d'un dia i prou? És el final d'una etapa o d'una aventura complicada?
Les dues coses a l'hora, no? Perquè, com una mica, com tot, una mica, quan ho has provat, tens capacitat de decisió, que és un tresor tenir capacitat de decisió. Quan has provat l'heroïna, el primer cop, tu pots decidir si vols continuar o no. Doncs amb matar deu ser el mateix. Dubto que s'hi torni a posar, però sap el que és. I sap quines sensacions de vertigen a l'estómac, sap què implica. Potser en el cas dels violadors això és més clar. Hi ha pocs violadors d'una sola vegada, que jo sàpiga. En el cas de l'assassinat és una mica més difícil, però estructuralment, tornem-hi, és el mateix. Ho has provat, saps com va, per tant pots repetir l'esquema. Esperem que no, però ho pots repetir, és clar.
Intrigant, aquestes converses amb l'Adrià Pujol al terrat de casa seva. Continuarem, en farem més. Us hem fet un spoiler, però amb trampa. La trampa no la descobrirem fins més endavant. En el proper capítol coneixerem la versió de l'Anna, una noia a qui molts assenyalen. Sabrem més coses de la Muntsa i del Santi, que tot i ser parella i haver estat junts la tarda i la nit del 30 de novembre, han començat explicant versions diferents. I avançarem en la investigació per intentar resoldre el crim de la bibliotecària de Sentmenat.
Vas sense cordons a les botes i vas posada, porta les esposes davant amb les dues mans. Ens mira a nosaltres i ens diu, ens veuen amb ulls plorosos, es dirigeix a nosaltres i ens diu, jo no he estat, jo no ho he fet.
Teniu bona memòria? Per dir mentides s'ha de tenir molt bona memòria. I vigileu amb el grup, que no us domini, ja ho heu sentit. Fins al programa que ve.
Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Well, I stumbled in the darkness. I'm lost and alone. Though I said I'd go before us and show the way back home. There's a light up ahead. I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. Got a head full of lightning, a hat full of. And I know that I've said I'll never do it again. I love you, pretty baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I trade it all tomorrow for the highway instead. Watch your back, keep your eyes shut tight. Your love's the only thing I've ever known. One thing for sure, pretty baby, I always take the long way home. Finally be alone.